Diumenge hi ha un partit de Lliga importantíssim a Eivissa, però el mercat d'hivern ha embogit autènticament en les últimes hores.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Fa una estona que ja ho podeu llegir al web de Ràdio Sabadell. Les últimes 72 hores de mercat d'hivern prometen ser una autèntica bogeria al Centre d'Esports Sabadell. Fins ara, la direcció esportiva que encapçala Lucas Viale ha incorporat 4 futbolistes, Tico Iniesta, Jan Molina, Sergi Segura i Javi Feria, i ha donat sortida a 2, a Juanma García i Àlex Gompi. Això fa un total de 6 moviments. I com us queda el cos si us diem que d'aquí a dilluns, d'aquí a 3 dies, aquesta xifra podria augmentar fins als 15, és un escenari força probable a hores d'ara. Hi ha carpetes que ja es donen per fetes des de fa dies, com la sortida de Carlos Pérez o l'arribada de Kaiser, però és que en les últimes hores també hem conegut que hi ha futbolistes sub-23 com Marro o Adri Salguero que han demanat abandonar la nau, i altres com Pedraza o Miguel Eté, als quals se'ls ha col·locat en la rampa de sortida. I clar, si hi ha sortides, es poden produir arribades, entrades, i en aquest cas, Kaiser i 3 més, insistim, fins dilluns a la mitjanit. Una situació que superaria fins i tot els 13 moviments que va fer el Sabadell de Carlos Rosende i d'Òscar Cano ara fa un any, quan l'equip jugava la seva supervivència sense èxit a la Primera Federació. Ara la situació classificatòria és ben diferent. La pressió potser no. I veurem al maig si aquesta moneda, podríem dir que la desesperada, ha sortit cara o creu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui és divendres, 31 de gener, tanquem el primer mes del 2025 i ho fem amb el Marc Cortín a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que fa uns minuts s'ha confirmat la bomba del play-off de la Champions masculina. Tornarem a tenir un duel entre el Manchester City i el Real Madrid, amb la tornada, per cert, al Bernabéu. La resta, Brest-PSG, Bruges-Atalanta, Juventus-PSV, Mónaco-Benfica, Sporting de Portugal-Borussia Dortmund, Celtic-Bayern i Feyenoord-Milan. Ahir, per cert, es va tancar l'Europa League amb l'Atlètic 3 Victoria Pilsen 1, els de Valverde que passen com a segons, directament a vuitens, i el Real Sociedad 2, PAOK 0. Els Xuri Urdin ho faran via play-off. El Girona, per cert, estaria a punt de tancar la sessió de l'ex blaugrana Arthur Melo. Més coses en handbol. Croàcia és la primera finalista del Mundial masculí després de superar França per 28-31. Avui a quarts de 9, la segona semifinal entre Dinamarca i Portugal, la gran revelació d'aquest Mundial. I a l'Eurolliga de bàsquet, nova derrota ajustada del Barça, en aquest cas 88-86, a la pista de Baskonia. Avui a les 7, Mònaco, Real Madrid. I avui tenim tot això. Tindrem l'última hora del mercat de fitxatges, insistim, ens l'actualitzarà el Sergi Parc des de l'estadi de la Nova Creu Alta, juntament amb aquesta roda de premsa que ha de tenir lloc d'aquí a uns minuts de David Movilla, del tècnic del Centre d'Esports. També repassarem el mercat del filial, del B, el triomf d'ahir de l'Astralpul Natació Sabadell davant el Sant Andreu en un partit apassionant a Can Llong de la Lliga Iberdrola de Waterpolo, i en el tram final de programa, OAR, futsal o atletisme.
La notícia curiosa.
Un aficionat de l'Albacete s'ha quedat sense 4 milions d'euros per no confiar, atenció, en el seu equip. A la Quiniela va encertar 13 resultats, inclòs el ple al 15, però no va apostar perquè l'Alba guanyaria el seu partit davant el líder, davant l'Almeria. I el futbolista que va marcar els 2 gols de la victòria, John Morcillo, fins i tot es va disculpar amb ell per videotrucada.
Buenas.
Bueno,
lo siento. Vengo a pedirte perdón por los 4 millones.
Hostia, perdón, tío. Hostia.
Me estoy riendo, pero no me hace gracia, ¿eh? De verdad.
Ya, ya, a ver. ¿Qué vamos a hacer, tío?
Lo siento, ¿eh?
Ya sabía que ibas a salir tú, Digo, va a salir Morci.
Te la lías, ¿no?
Sí.
Escucha, a veure, si l'he entrat al Albacete, com ha posat en contra, macho?
doncs això. No es van dur aquest seguidor de l'Alba 4 milions d'euros, però sí un pessic, 45.000 euros. Un consol, si més no, aquests 4 milions que podria haver guanyat.
De quin partit no estarem pendents?
Del Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, que arrenca a 12:15 de la nit. És un partit del Paulistão brasiler.
I a les xarxes socials.
Una publicació a Instagram de la nit de la Jazz 2024. Enguany, diuen, han recuperat aquesta gala anual que ha tornat per quedar-s'hi. Durant l'acte es van reconèixer els atletes de diferents categories pels seus mèrits esportius durant el 2024 amb els discursos de les institucions del club i de la ciutat. Després van acabar gaudint d'un sopar a l'històric edifici de l'antiga Caixa d'Estalvis de Sabadell. Més de 200 persones que van poder assistir a aquesta festa de l'atletisme, com la descrivien ells mateixos la Jazz a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari
3 exarlequinats, l'excapità Àngel Martínez i 2 davanters, Florian Taulemés i Joel Álvarez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, ens posem en marxa 1:10 del migdia d'aquest divendres 31 de gener del 2025, últim dia del primer mes de l'any, a les portes d'aquest partit entre la SD Eivissa i el Centre d'Esport Sabadell, diumenge a les 12, al Sánchez Vivanco. És un partit que ha cobrat força importància després d'aquesta estrena decebedora de David Movilla a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell, amb l'empat a casa davant l'Andratx i amb la derrota entre setmana també a casa a la Copa Catalunya davant el primer equip de l'Espanyol, malgrat que estava farcit en la seva pràctica totalitat de futbolistes del filial. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, allà hi tenim el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau Vituri.
Em deies per via interna ara fa uns minuts que la roda de premsa segurament aniria una mica tard, no?
Mira, ara mateix, 1:10 del migdia, l'equip entrant en Sa Olímpia i encara no he vist ningú arribar per aquí. És a dir, que si no ha acabat l'entrenament, suposo que ho està a punt de fer, però anirem tard, segur, avui.
Sí, perquè queden 4 minuts per arribar a un quart, per tant, insistim, mala pinta pel que fa a la puntualitat d'aquesta compareixença de David Movilla, però en qualsevol cas, si això succeeix, doncs aniríem avançant continguts d'aquest Hotel Suís. En qualsevol cas, Sergi Parc, abans de parlar del partit, de Movilla, de les seves paraules, etc. Un altre dia que hem d'arrencar allò parlant de Mercato, no?
I més avui, perquè suposo que molta gent que ens estigui escoltant ja estarà informada del que hem publicat al nostre web amb la notícia que ha aparegut aquest matí a radiosabadell.fm confirmant tots els possibles moviments que es poden donar en aquests últims dies del mercat d'hivern a la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell. Però qui no ho hagi llegit i ara estigui escoltant la ràdio i s'estigui preguntant què passa, o t'hagi escoltat al principi, Vituri, de què és això de 15 moviments, doncs ara jo crec que tindrem uns quants minutets de sobres per poder repassar tot el que pot venir en aquests últims dies de la finestra d'hivern.
És a dir, en 29 dies, si no m'erro, des que es va obrir aquest mercat d'hivern, des que es va obrir aquesta finestra per inscriure futbolistes, el Sabadell ha fet 6 moviments, que repassàvem al principi, els tornem a dir, aquestes arribades de Tico Iniesta, de Jan Molina, de Sergi Segura i de Javi Feria, la sortida el cap de setmana passat de Juanma García i d'Àlex Gompi, 6 moviments en 29 dies. Estem parlant que en 3 dies, Sergi Parc, es poden produir 9 moviments més al Centre d'Esport Sabadell.
Per totalitzar-ne 15. Se suposa que en el màxim dels casos. Ho dic perquè fa uns dies a l'Hotel Suís amb el Sergi Garcés també especulàvem dels possibles moviments que es podrien donar també en aquests dies i dèiem que en el màxim dels casos, entre entrades i sortides hi podrien haver com a molt 10 moviments i ja era allò d'agafar paper i bolígraf i no perdre'ns per apuntar-nos tots els noms. Bé, doncs, com ara, han anat avançant aquests dies?
Ara agafem el bloc de notes directament, no?
Ara sí, sí, o donem un tríptic o el que passi falta, perquè, com dius, Vituri, aquesta xifra s'amplia, es pot eixamplar i podríem tenir fins a 15 moviments en total, els 6 que s'han donat, més 9 extres que es podrien donar les pròximes 72 hores.
És una autèntica barbaritat, és desfer-te del 33, o del 30-35% de la plantilla que vas signar a l'estiu, assumint, i això segurament la setmana que ve, Lucas Viale, el director esportiu, donarà explicacions, assumint errades en la confecció de la plantilla de l'estiu. Però bé, això no ens avancem massa als esdeveniments tampoc, Sergi Parc, perquè, insistim, abans de tot això, el que importa és que es materialitzin i cristal·litzin aquestes operacions. No sé per on vols començar tot això.
Vols que anem allò... No sé per on començar. Mira, anem per la fàcil. Un moviment de sortida que estem esperant ja fa dies que es confirmi i un d'entrada que fa moltes setmanes que estem esperant que es confirmi i que amb dues operacions ja estaven pensades des de fa temps i que en teoria haurien d'estar fetes. El de sortida, estem esperant que Carlos Pérez trobi nou destí. De moment és el que està esperant el futbolista valencià, que ja sap que no es compta amb ell, que l'altre dia ja no va entrar en convocatòria i que hauria de ser el pròxim a sortir. Això ja ho sabem des de fa dies, simplement és qüestió de que trobi un nou destí i el Sabadell està a l'espera, perquè un cop s'alliberi aquesta fitxa sènior, recordem, insistim, això ho hem anat repetint durant els últims dies, aquesta vacant l'ocuparia Kaiser, no per posició, sinó per fitxa sènior, insisteixo. Kaiser, fa més de 4 setmanes que parlem del central, actualment al Torrent, està tot fet, simplement falta això, que hi hagi aquest forat, aquesta escletxa, aquesta vacant, i Kaiser serà en nou defensa del Centre d'Esports Sabadell.
A no ser que s'acceleri tot moltíssim, escolto soroll de botes, això vol dir que comencen a arribar, no? Entenc, alguns futbolistes?
Doncs mira, m'ho tapa el plafó, però sí. Ara mateix arriben els jugadors del Sabadell, els primers, Carlos Pérez, Pedraza, Trapero, etc. Sí, els primers jugadors del Sabadell arriben després d'aquest entrenament a Olímpia.
Doncs mira, un dels protagonistes. Bé, dos dels protagonistes, ara parlem de Pedraza.
Em deu haver sentit, suposo, que l'esmentava.
Sí, però Carlos Pérez, insistim, si no s'accelera tot moltíssim en les pròximes hores, no rescindiria abans d'aquest partit davant la SD Eivissa, o si rescindeix, vaja, en qualsevol cas, es quedarà fora de la convocatòria, si no hi ha un daltabaix, per anar al Sánchez i Vivancos, i això implica també que, amb gairebé tota probabilitat, Parc, Kaiser no estarà aquest cap de setmana per jugar davant la SD Eivissa.
Sí, correcte. Vaja, a no ser que, com dius, s'acceleri tot de cop, en teoria Kaiser no hi seria. Això què vol dir? Que hi ha incògnita, o no tanta, pel que ara repassarem, sobre quina serà la parella de centrals del Centre d'Esports Sabadell. Vols que anem amb el tema de la defensa o què?
Vinga, fot-li.
Bé, doncs ja dèiem des de fa dies que es preveia o hi havia la possibilitat que sortís un jugador amb fitxa sènior d'aquest eix de la defensa i el nom seria el d'Alfredo Pedraza, com va indicar Ángel García Cazurreando també i podem confirmar. Pedraza seria el futbolista que sortiria de l'eix de la defensa amb fitxa sènior. Per tant, es quedarien Trapero i Càmera.
Doncs aquesta última hora també pel que fa a la posició del central, amb aquesta probable sortida d'Alfredo Pedraza, del madrileny, que per contra segurament ha estat un dels més destacats dels últims partits. Hi ha hagut animadversió pel que fa a aquesta decisió en les últimes hores a les xarxes socials. Però és que no serà l'únic central, segurament, que sortirà, Sergi Parc.
Correcte. Què passa aquí? Que en els plans inicials de la direcció esportiva entrava que només hauria de sortir un central sènior, que seria Pedraza, i per tant comptaves en que tindries Càmera, Trapero, Salguero i l'arribada de Kaiser. Quatre defenses centrals aniria servits en aquesta posició. Què ha passat? Que Adri Salguero també és molt possible que acabi marxant en aquest mercat d'hivern. I no per culpa de la seva actuació dimecres, que potser també, sinó que el mateix futbolista potser estaria també buscant un canvi d'aires. És igual, en tot cas, sigui per un motiu o altre, Vituri, el cas és que Adri Salguero també té un peu fora del Centre d'Esports Sabadell. I és una baixa que en un principi la direcció esportiva no contemplava. i a més ocupa fitxa sub-23 en aquest cas. Per això no es contemplava per aquesta condició de jove. Què passa? Que si acabes perdent aquests dos centrals, Salguero, Pedraza, aleshores sí que, a més de Kaiser, la direcció esportiva buscaria una altra defensa per apuntar a aquesta posició en aquest mercat d'hivern.
Al final acabarem fent un màster en això del mercat d'hivern, de llicències sèniors i sub-23, però com bé dius, Adri Salguero, que és propietat, per cert, del Càdiz Mirandilla, es trencaria aquesta sessió, havia demanat sortir el del Vendrell, la direcció esportiva, que no ho veia massa clar, però estic amb tu, no sé si al final aquesta actuació davant l'Espanyol ha acabat sent el detonant perquè hagi decidit el club prescindir de la seva figura. A tot això, no serà l'únic sub-23 que segurament sortirà en aquests últims 3 dies.
Ahir ja ho avançàvem a l'Hotel Suís i sembla que aquesta possible operació de sortida de Marc Marruecos pot anar cobrant força. També ocupa fitxa sub-23, sabem que ha anat perdent protagonisme en les últimes setmanes, tant amb David Català com amb Conrad García, amb el seu interinatge, i fins i tot amb David Movilla, tot i que l'altre posés de titular a la Copa Catalunya contra l'Espanyol. Entre unes coses i altres, és possible que Marro també acabi sortint en aquest mercat d'hivern, Vituri. A més, el futbolista, per dir-ho així, tampoc està del tot satisfet i seria una altra baixa d'un altre jugador jove, d'un altre sub-23, i entre unes coses i altres, el Sabadell també perdria més peces en atac.
Sí, el Barbarenc, que com diem ha demanat sortir, i apunten, sembla ser que té o tindria una oferta d'un conjunt andalús del grup 4 de la segona federació, Marc Marruecos, que ha anat perdent protagonisme, insistim, amb el pas de les setmanes. Més futbolistes que estan en la rampa de sortida, Sergi Parc, és que és un no acabar, això, eh?
Sí, sí, sí.
Miguelete.
Correcte. D'aquí que dèiem això de més futbolistes en atac que podrien marxar en aquest mercat d'hivern. El nom de Miguelete no és que estigués col·locat en una bona posició d'aquesta rampa de sortida, però sí que anava allò apareixent o traient el cap, hi havia dubtes, recordem que havia caigut de la convocatòria en més d'un partit i no estava tenint el rendiment que potser oferia a principis de Lliga. Un jugador que es va guanyar l'estima i el carinyo de l'afició, no? per la seva personalitat, perquè agradava sobretot a la canalla, perquè va començar això, brillant en el moment que va començar a tenir més protagonisme, però s'ha anat diluint també amb el pas de les setmanes, una mica en consonància amb l'equip, però potser tots esperàvem més de Miguelete i del seu rendiment, que, com dic, s'ha anat apagant fins al punt que ha perdut la titularitat i fins i tot ha anat caient de la convocatòria. I a partir d'aquí, doncs, a l'espera de si també surt o no. I aleshores aquí el Sabadell sí que ja hauria de mirar, sobretot, de reforçar aquesta posició de futbolistes atacants, perquè, clar, si t'acaba marxant Miguelete, t'acaba marxant Marc Marruecos. Recordem que Gompi també ja va abandonar el club fa uns dies. És veritat que ha vingut, per exemple, un perfil Tico Iniesta, però en aquest sentit la direcció esportiva, i també ja ho dèiem des del pràcticament al principi del mercat, que es busca també futbolistes amb perfil atacant, i això encara s'accentuaria més si acaben marxant aquests dos futbolistes, Miguelete o Marro, i a més Miguelete, recordem, ocupa fitxa sènior, i per tant en aquest sentit Lucas Vial encara tindria més marge per poder treballar amb un futbolista amb experiència.
Ara parlem d'aquestes incorporacions i acabem de posar ordre amb el tema de les llicències sènior i no sènior. Un altre nom propi, també, de les últimes hores o de les últimes setmanes, Parc, el de Gianni Cassaro. Aquesta carpeta la podem deixar pràcticament tancada.
Jo no m'atreveixo a dir 100% tancada, Vituri, i més amb com estan avançant aquests dies del mercat d'hivern. Però sí, en principi, tot faria indicar que finalment el porter lloretenc hauria decidit quedar-se aquí al centre d'esports, malgrat que sembla que José Ortega li ha pres la titularitat, tot i que David Moya, en roda de premsa l'altre dia, deia que li hauria agradat veure'l en Copa Catalunya perquè era la seva idea, posar-lo en Copa Catalunya, però al·legant un procés febril, Gianni no va entrar en convocatòria en aquest duel de Copa contra l'Espanyol. Bé, en tot cas, tot i no haver jugat encara en aquests últims partits, tot i que sembla que hagi perdut la titularitat en detriment de José Ortega, Gianni hauria decidit quedar-se al Sabadell, malgrat aquest interès que rondava de l'Atlètic Balears, i per tant aquesta carpeta, Vituri, sí que, com dius, I jo afegeixo allò del 100% no, però sí que la podríem donar per tancada.
Sí, de fet, alguns companys de les Illes Balears ja fa un parell de dies apuntaven que segurament, no sé, que hi hagués un gir inesperat, no arribaria cap més porter, que es quedarien amb Jagoba Azárraga i amb Morillas, que serien els porters per la segona volta. Per tant, donaven per tancada aquesta possibilitat també que Jani Cáceres aterrés a l'estadi Balear. Però bé, dit això, després de tot el que hem dit, si es compleix tot això que hem dit, el Sabadell Parc podria fer, bé, tindria moviment sub-23 de sobres, però si surten Pedraza, a veure, Carlos Pérez, Pedraza i Miguelete, alliberaria 3 llicències sèniors.
Correcte.
Això vol dir que podria fer 3 incorporacions sèniors, una d'elles és la de Kaiser.
Exacte.
Segur? Per tant, faltarien 2.
Correcte.
I cap on van els trets?
Doncs acabem de veure cap a on apunta, en aquest cas, Lucas Viale. Però vaja, jo crec que un seria per un futbolista atacant i l'altre per un migcampista defensiu.
Bé, i l'altre central que comentàvem també, eh?
Vull dir, també hi ha l'altra posició del central.
Sí, són 2 centrals, un migcampista defensiu i un atacant, un home d'atac, no?
Correcte.
I a partir d'aquí, 3 haurien...
Tu has de jugar aquí amb aquestes fitxes sèniors que tens lliures i les sub-23. Però a veure com les distribueix en aquest sentit Lucas Viale, si apunta, doncs, això, a la defensa per aquesta fitxa sènior o no. Jo crec que el futbolista d'atac Vituri serà una fitxa sènior segur, l'altre Kaiser, i l'altre veurem si és l'altre defensa o el migcampista.
Pel que deien, sembla que l'operació més complicada, si més no pel que ofereix el mercat, és la del migcampista de tall defensiu. Però bé, que això, que estem a divendres a la 1... i que fins dilluns a la mitjanit pot canviar molt la pel·lícula, com està canviant molt tot en els últims dies.
Sí, recorda que el company Ángel García havia tret la figura d'Angong, tot i que per les travesses que manegem nosaltres seria un nom que no estaria precisament a prop de venir al Sabadell. Però bé, crec que està més o menys tot en ordre, Vituri. Ho dic perquè ho podien donar per tancat el tema del mercat i coincidirà amb l'entrada de Movilla en sala de premsa. 10 minuts per sobre del punt d'un quart de dues, 10 minutets de retard, però ja el tenim aquí, el de Baracaldo.
Doncs s'agraeix perquè ens ha permès en un quart d'hora fer aquesta radiografia al mercat d'hivern del Sabadell, que realment ve molt, molt farcit d'actualitat en les últimes hores. Ara ens centrem... Deies, perdona?
Un minut per moviment, 15 moviments, 15 minuts.
Correcte.
Som-hi, va.
Vinga, va.
Hola, David. Buenos días. El otro día, después del partido, decías que estabais o veías que el equipo estaba lejos, ¿no?, de ofrecer el rendimiento que tú creías que podía dar. O que estás convencido que va a dar. ¿Te esperabas que estuviese tan lejos de lo que esperabas o confías en que va a dar?
Bueno, la pregunta, si esperaba que estuviera tan lejos, evidentemente siempre esperas mejor versión, ¿vale? Evidentemente. Pero una cosa es el punto de partida, ¿vale? Y otra cosa es hacia dónde pretendemos llegar. Partiendo de la base es que los equipos son seres vivos, no están en un punto y están estables, están continuamente evolucionando, involucionando. Nuestra mentalidad es evolucionar. Y evidentemente, el otro día, la segunda parte, dimos un paso atrás respecto, digo, András, respecto a lo que hicimos en la primera parte, y en el partido del Español B dimos 2 pasos atrás respecto a lo que habíamos hecho en la primera parte del partido de András. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos perfectamente identificados los motivos, ¿vale? Aunque hay muchas cosas tácticas y tal, hay 3 aspectos fundamentales que uno sabemos que no va a volver a ocurrir. Y los otros 2 tenemos que trabajar mucho en ello para que no ocurra y no va a volver a ocurrir. Es decir, volveremos a no ganar partidos, volveremos a perder partidos, pero lo que el equipo transmitió está muy, muy, muy lejos de lo que este escudo representa y nuestra afición merece. Y eso lo tenemos muy claro dentro de ese vestuario y eso es donde, más allá de ganar o perder, hay formas de ganar y formas de perder. Y la del otro día, no sé cómo calificarlo, si inaceptable, bueno, no vamos a aceptar perder de esa manera. Incluso si alguna vez ganamos de esa manera, tampoco nos vamos a conformar. Y esto no va de juego, no va de otras cosas, y lo comento aquí porque lo he dicho en el vestuario, pero empezando y poniéndome yo el primero, porque soy el máximo responsable. Pero lo que digo, sé que hay tres principales motivos. Uno, sé que no va a volver a ocurrir, y los otros dos tengo la convicción de que tampoco, pero vamos a tener que trabajarlos mucho.
La segona part contra l'Andratge va fer el pas enrere, la derrota entre setmana contra l'Espanyol. Com han caigut dins del vestidor, anímicament?
Yo te voy a decir cómo me siento yo. El vestuario, generalizar, habría de preguntar a todos, ¿no? Yo no siento tristeza, ni siquiera diría decepción en este momento. Siento rabia y siento ganas de mostrar otra cara. Lo que siento es deseo de que sentirme identificado y representado por lo que transmite el equipo. Y después de el partido del otro día y la segunda parte de András, o gran parte de la segunda parte, no fue toda, pero gran parte, sobre todo la entrada, que vamos a poner la segunda parte, pues lo que estoy deseando es que llegue el partido el domingo y quitarnos esta sensación. Yo te hablo de mí, a nivel personal, y es lo que transmití al equipo, que son 25 años entrenando, he perdido muchos partidos, pero no sentirme representado o identificado por lo que el equipo transmite no me ha pasado muchas veces. Y eso sí que no está permitido. Se puede perder, se puede fallar, se puede estar desacertado, se puede tener errores, pero somos energía, tenemos que transmitir otros valores más... Bueno, más acordes a la idiosincrasia de este club, a la identidad, que la tenemos muy clara, ¿eh? Yo la tengo muy clara. Yo, en los pocos días que yo me empapa mucho, y sé lo que esta gente demanda. Cuando yo esta gente, nuestra gente demanda. Lo sé perfectamente. Y sé que el otro día es la antítesis de lo que nuestra gente pide a cualquier persona que representemos este escudo. Y como lo sé, mi responsabilidad es transmitir al equipo y exigirles eso. Y eso va a ser, o sea, eso no es negociable. Y no estoy hablando de jugar mejor o peor, estoy hablando de otras cosas. Y eso tengo la convicción de que no va a volver a ocurrir. No que no vamos a volver a perder, ¿vale? No puedo asegurar resultados. Lo que tengo la convicción de que no va a volver a ocurrir y que vamos a trabajar en esas tres, sobre todo en dos líneas. La otra tengo clara que tiene relativa, o sea, es fácil solución, pero las otras dos vamos a trabajar mucho en ello y bueno, estamos ya en ello.
Sí, David, estamos en las últimas horas del mercado, ya ha habido algunas salidas, lo previsible es que haya incluso algunas más, bastantes más para lo que suele ser un mercado de invierno, y también muchas llegadas. No sé, esta situación, ¿cómo se gestiona, teniendo en cuenta que tú también acabas de aterrizar, que te has encontrado un equipo que va variando a lo largo de las semanas, y también teniendo en cuenta de dónde venimos, de esta dinámica que también, como decías, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo también se están transmitiendo a la afición?
Bueno, varias cosas, ¿no? Sobre tu pregunta del mercado, se afronta con frontalidad y naturalidad, sabiendo y tengo ya experiencia en estos mercados, que son fechas complejas, donde hay incertidumbre, donde hay situaciones inestables, donde es imposible tratar de obviar que hay gente que está en situación incómoda, entre los que pueden llegar, entre los que pueden marchar, pero con mucha frontalidad. Cuando digo mucha frontalidad, mirando a los ojos a la gente y una dirección deportiva está trabajando. A partir de ahí, hay que poner el foco en la realidad y saber que quedan cuatro días, ¿no? Y sobre el estado anímico, al igual que evidentemente la gente ha percibido, o la energía que hemos transmitido no es acorde a, como he dicho antes, a lo que este escudo merece y nuestra gente demanda, de igual manera que somos responsables de eso, y así lo hemos hablado dentro de ese vestuario, también tenemos una persona o un equipo, cuando se hace responsable de una situación, tiene el poder de cambiarlo. Si nos hacemos víctimas de esta situación y nos empezamos a quejar de las cosas, nos estamos quitando poder para cambiarlo. Entonces estamos tremendamente responsabilizados y concienciados de que esta energía no es que podamos cambiarla, es que vamos a cambiarla. Con esto no estoy asegurando resultados, estoy hablando de transmitir otras cosas. Y eso, bueno, pues evidentemente ahora tenemos un partido fuera de casa, que es donde tenemos todo el foco puesto. Y evidentemente pues es en las islas y tal, con otro contexto, ¿vale? En Ibiza. Pero la semana que viene pondremos el foco en lo que requiere jugar aquí como local. Y algún mensaje ya se ha mandado, pero lo trabajaremos de manera más explícita, porque evidentemente el miércoles tal vez lo que traté de transmitir al equipo pues no llegó, y eso soy yo el responsable, porque no estoy muy lejos de lo que demandaba el partido, demandaba jugar ante, no sé si 5.000, 6.000 personas, no sé cuánta gente hubo, y estuvo muy lejos de lo que queremos ser, y somos conscientes. O sea, no evidentemente dentro del vestuario soy bastante más explícito, pero no tengo que obviar algo que es obvio, ¿no? Y que yo evidentemente soy el máximo responsable. También soy consciente de que apenas llevo 10-11 días aquí, que ha habido tiempo para muchas cosas, pero no para todo lo que me gustaría, pero tampoco me voy a buscar una excusa. O sea, sé que el fútbol, al igual que dije el otro día, no tiene tiempo, tampoco yo tengo tiempo para hacer todo lo que me gustaría, pero hay cosas que ya sé. La base, que es la identidad del equipo, eso está muy clara. La idea de juego y el modelo de juego nos falta mucho tiempo, pero la identidad, esa va a ser invariable y esa está muy clara, muy definida. Y vamos a tratar de hacer, no, vamos a hacer que el partido del miércoles, entenderme el mensaje que mando, vamos a hacer que sea bueno. Ni va a ser bueno el resultado ni el partido, pero vamos a hacer de que sea bueno. Y eso sí depende de nosotros. Primero de mí y luego de, evidentemente, como máximo responsable. Y el otro día, el rendimiento del equipo, solo soy yo el responsable, porque no se ha habido transmitir o trasladar al equipo cómo había que afrontarlo, no hay otra, ¿no? Y evidentemente eso no va a volver a ocurrir, estoy convencido.
De cara al domingo, David, ¿cuentas con todos los futbolistas que a lo mejor pueden abandonar el equipo en estos próximos días? Lo digo porque incluso a lo mejor puedes tener problemas según cómo, sobre todo pienso en la línea defensiva, si se acaba confirmando que algunos de estos jugadores acaban saliendo.
Bueno, cuando se establece una alineación, a tu pregunta, no solo se tiene en cuenta el rival, el rendimiento propio, la estrategia operativa, el sistema, también se tiene en cuenta el estado emocional, el nivel de confianza, se tienen en cuenta múltiples factores, ¿vale? Sé que el aficionado o los medios de comunicación veis un 11 de domingo a domingo prácticamente, pero hay muchos aspectos, muchos ítems que valoramos, y evidentemente valoramos las circunstancias actuales de algunos jugadores que pueden estar en una situación que es difícil poner el foco. Cuando digo poner el foco es poner toda la energía y valoramos, y es un ítem más. A partir de ahí, a partir de toda esa información, sacaremos el 11 que entendemos que es mejor para competir el domingo. Y tenemos jugadores, o sea, yo estoy encantado de los jugadores que tengo, y también tengo que decir de esos jugadores que están en una situación más incómoda, por llamarlo de alguna manera, han demostrado o están demostrando una gran profesionalidad y ponerse al servicio del equipo. O sea, yo ayer tuve una conversación con algunos de ellos y la verdad que para saber cómo querían afrontar estos días, y la verdad que me siento muy orgulloso de los chicos que hay dentro de ese vestuario.
Li pregunten pel rival de diumenge, l'S de Ibiza, que ve d'empatar el Narcís Sala contra el Sant Andreu amb dos gols anul·lats. Y a la primera vuelta va a punto aquí.
Pues lo has dicho tú, ¿no? Con esos puntos de referencia que hay más, ¿vale? Porque analizamos en profundidad al rival. Las referencias más claras son el partido de ida, lo que aconteció, y la referencia del último partido, que no solo consiguieron empatar, sino tuvieron opciones de llevarse la victoria, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos un punto de referencia de lo que es esta competición, de lo que es este grupo, de manera especial, a nivel de dificultad y de igualdad. O sea, va a ser un partido que vamos a tener que ir a, bueno, pues a cara a perro, que se suele decir ahí de donde yo vengo, y bueno, pues va a ser detalles los que hagan declinarlo en un sentido o en otro, ¿no? En un contexto más abierto que este, normalmente en un lugar donde, y no estoy poniendo excusas, sino contexto donde tenemos que adaptarnos a normalmente mucho viento, suele pegar en ese campo, y un rival que hace bien las cosas dificulta mucho a los contrarios su creación de juego, porque es un equipo muy, muy incómodo en ese sentido, y luego que tiene buenos registros, tanto con balón como en situaciones de transición, es un equipo que tiene buenos registros, como demostró hace nada aquí, ¿no? Aquí en San Andreu.
Voy a intentar rascar un poco en el mensaje que has ido repitiendo. Decías, estoy seguro de que esto no va a volver a suceder, ¿no? De transmitir estas sensaciones, ¿no? De que se vuelva a ver este Sabadell que vimos el miércoles. ¿Por qué estás tan convencido de ello?
Primero porque está identificado. ¿Por qué? Porque no somos ajenos al rendimiento que hemos dado, no nos ponemos una venda en los ojos y pensamos que hemos hecho las cosas bien, porque no me dejo llevar por el resultado para analizar lo que el equipo debe dar. Es decir, el otro día perdimos y parece que, bueno, pues el foco se pone en el resultado, y en base al resultado yo voy más allá. No solo perdimos, sino la manera en la que perdimos, y eso. Habrá días que ganemos, espero que no muchos, que si tengo esta misma sensación, el nivel, o sea, sé que el propósito de cada partido es un resultado, pero pongo mucho foco en el proceso. Yo, para mí, el resultado es la consecuencia de ese proceso. Y el otro día ni el resultado ni el proceso fueron acordes a lo que demanda esta entidad y lo que sé que la masa social quiere de su equipo. Y lo sé porque me he empapado bastante de ello y se ha transmitido. Y como lo sé, vamos a poner las herramientas para que no se vuelva a dar. Cuando digo las herramientas, es los mecanismos para que esos procesos nos lleven a tener otro tipo de comportamientos. Y porque, al igual que muchas veces tienes un punto de referencia positivo que te sirve de anclaje para saber qué tienes que hacer, también tenemos un punto claro, un anclaje negativo de quiénes no queremos ser. Y tengo muy claro que el otro día, lo del miércoles, es la antítesis de lo que pretendemos ser y de lo que vamos a ser. Entonces sabemos que no podemos, no debemos y no vamos a mostrar. A partir de ahí vamos a crear el camino para generar otros hábitos, otros comportamientos y honrar nuestra identidad, que es de lo que se trata. Por eso estoy convencido, porque el diagnóstico lo tengo muy claro, porque sé que necesita este equipo para acercarse a ser más competente, en consecuencia más competitivo en cuanto al resultado, pero sobre todo sé lo que demanda nuestra gente y lo que les vamos a tratar de dar y les vamos a dar. Y tendremos peores días y estaremos más desacertados, ¿eh? Pero estoy hablando de honrar nuestra identidad, y eso la tenemos que honrar cada entrenamiento, cada partido, y lo vamos a hacer. Y cuando eso lo hagamos, estoy convencido que la gente lo va a identificar. Y cuando la gente lo identifique, estoy convencido que vamos a conseguir esa comunión que conseguimos hace 5 días en esa primera parte, porque hubo una comunión grada equipo y porque jugamos el partido juntos. Pero bueno, eso lo tendremos que enfocar y canalizar la semana que viene. Ahora toda la energía está puesta en lo inmediato, que es Ibiza, pero la semana que viene vamos a profundizar mucho en ello. Entonces eso me hace estar con confianza, que no confiado, ¿no? Con confianza de que no va a volver a ocurrir.
Vale,
Doncs ara sí, acaba la roda de premsa Vitori de David Movilla, l'entrenador d'un Sabadell que viatja demà i a la tarda s'exercitarà allà a Eivissa abans d'afrontar aquest partit de diumenge al migdia contra l'ASD Eivissa.
Gràcies, Sergi Parc. Que vagi
abraçada,
bé.
Abraçada, Vitori.
Adéu, adéu. 18 minutets, pràcticament, de roda de premsa. Som-hi amb les estadístiques d'aquest partit entre l'ASD Eivissa i el Centre d'Esport Sabadell, que l'assigna precisament al Sergi Parc. Li posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
Si el Sabadell passa per un mal moment, la SD Eivissa tampoc està per massa festes. Això sí, ve de puntuar el Narcís Salà i està molt viu en la lluita per la permanència.
L'estadística.
La SD Eivissa és, juntament amb la Penya Deportiva, l'equip que fa més temps que no guanya en el grup 3 de la segona federació. La ratxa dels de Raül Cassany és de 7 partits consecutius sense conèixer la victòria. No la celebren, doncs, des del passat 24 de novembre, quan van derrotar 3-0 al València Mestalla. Val a dir, però, que dins d'aquesta mala ratxa han esgarrapat 3 empats contra equips de dalt, Espanyol B, Lleida i Sant Andreu. En canvi, han caigut derrotats davant conjunts com el Torrent, l'Andratx o el Cornellà.
El rival.
Amb tot el conjunt vermell, se situa en zona de descens amb 22 punts, els mateixos que el Cornellà, que ocupa el lloc de play-out. Un dels principals problemes dels eivissencs és el poc rendiment que han tret dels partits a casa, on només han guanyat 2 partits i han sumat un total de 8 punts, pels 14 de visitant. Cert és també que durant un parell de jornades no van poder jugar el Sánchez i Vivancos per canvi de gespa. Tot i situar-se a la zona baixa, la SD Eivissa és la cinquena millor defensa del grup, empatada amb d'altres.
Els precedents.
Contra l'actual SD Eivissa n'hi ha 2, el de la primera volta, saldat amb empat a 1 a la Nova Creu Alta, i el de la Copa del Rei la temporada 2020-2021 a Can Misses, aleshores davant l'anomenat CD Eivissa Islas Pitiusas. Va guanyar el Sabadell, dirigit per Antoni Hidalgo, per 0-2 amb un gol olímpic de Néstor Querol i un de Stoichkov. Això sí, ara els eivissencs juguen al camp annex, el Sánchez i Vivancos, i el centre d'esports mai ha trepitjat aquest terreny de joc.
La curiositat.
Una dada cridanera més sobre el rival. És l'únic equip del grup que no ha rebut cap expulsió en el que portem de Lliga.
Amb el xiulet a la mà.
I l'àrbitre del partit no ha mostrat cap vermell aquesta temporada encara i la seva mitjana en els 7 partits que ha dirigit no arriba a les 3 grogues. Estem parlant del valencià de 28 anys, Javier Villaescusa Larcón, que compleix la seva tercera temporada a la categoria. No té precedents amb el Sabadell, però sí un parell amb la SD Eivissa i, casualitats de la vida, en tots dos casos va expulsar jugadors dels eivissencs.
Una mica d'història.
Aquests dos precedents, aleshores, amb el CD Eivissa, van acabar amb derrota pels vermells fa 2 temporades. Primer, al camp de la Penya, 2-1 i quedant-se amb 9. Un dels expulsats va ser l'ararlequinat Adri Salguero, que aquell dia va veure l'única vermella que ha patit com a sènior fins ara. El gol del seu equip, per cert, el va fer un tal Pol Ballesteros. L'altre precedent va ser a casa, amb clara derrota 0-3 contra l'Ebro, i l'Eivissa es va quedar amb 10.
El llibre de registre de l'hotel.
Un minut per sobre del punt de 2:15. Completem aquesta prèvia saludant el tècnic de la SD Eivissa, el Raül Cassany. Raül, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola.
Bé, em permetràs que et comenci preguntant per aquest centre d'esport Sabadell, que arriba en un moment de dubtes amb aquestes últimes derrotes a casa. El veieu com un rival vulnerable, el Sabadell, aquest diumenge?
No, per a res. Crec que és un rival molt fort, amb un equip dels més potents de la categoria, fet per a muntar de categoria, ja que, a part de que ve de primera rep, doncs té jugadors consolidats i jugadors molt bons. I, bueno, és un equip molt fort i això no crec que tinga res a veure en que vinga més dèbil o no. Sí, és veritat que ha tingut ara canvi d'entrenador i, bueno, això és un arma de doble fil. Primer, perquè pot canviar moltes coses i, segon, pues, hi ha un jugador que no sap si van a jugar o no. I, bueno, i quan hi ha un canvi d'entrenador, pues, els jugadors apreten més, canvien un poc, corren més i intenten guanyar-se el lloc. Entonces, bueno, crec que serà un rival molt dur, com ho ves, i molt difícil de batir.
Com esteu vosaltres també? Com arribeu a aquest partit? Ara ho escoltàvem, amb aquesta ratxa de 7 partits seguits sense guanyar, però és cert que veniu d'un partit al Narcís Sala on va rascar un empat i fins i tot en polèmica, perquè bé, hi ha dues accions, especialment una que és molt clara, que no hi ha fora de joc de Juan Delgado. No sé si un punt enrabiats fins i tot pel que va passar allà al camp del Sant Andreu.
Sí, bueno, a la fi traguem un punt que l'àrbit va demanar disculpes al final del partit, s'havia equivocat clarament en les dues accions, que eren dos gols, però bueno, això ja està passat i ara estem centrats en el partit del diumenge contra el Sabadell. I sí que és veritat que duem una ratxa que no guanyem i necessitem guanyar com siga i sobretot a casa, que és un poc el nostre cometú de guanyar en casa, que aquest any estem aconseguint i bueno, hem de guanyar com siga.
Uh-huh. Preveus molta diferència respecte al partit de la primera volta, la nova Creu Alta?
Sí, bueno, el partit de la primera volta crec que varem estar al nivell del Sabadell. Sí que és veritat que en l'entrenador altre sistema de xoc. Al final del partit sí que tinguem una ocasió per a guanyar i també al final del partit els últims 10 minuts ens van acosar i ens van arribar prou i van empatir els últims 10 minuts de partit. I este partit serà totalment, jo crec que diferent. Venim de a tres ratxes diferents, amb altres jugadors, ells han canviat jugadors, altres també, i bueno, esperem que puguin guanyar a casa, que és el que busquem, sabem que serà difícil, que és un rival dels gallitos de la categoria i que estan fets per a pujar de categoria.
I en aquest sentit també, l'última, Raül, parlaves d'això, que hi ha jugadors diferents, vosaltres us heu mogut també en aquest mercat d'hivern, ara ha arribat fa poc Juan Delgado, que ja el coneixeu per allà a les Illes, que ho va fer molt bé en la seva primera etapa amb la SD Ibiza. Què us pot aportar en aquest sentit també l'arribada de l'ex Arlequinat?
Bueno, crec que és un jugador que ha estat en categoria superior a primera red, que també està aquell a Sabadell, el coneixeu també de la seva època que està aquí. És un jugador, un davanter amb gol, és un davanter que mou molt bé entre línies, que descarrega molt bé, amb molta qualitat, i crec que és un jugador, va ser un jugador i està seguint ja més partits que d'un molt important per a nosaltres. Crec que necessitàvem un jugador d'aquesta qualitat que passa sobretot a tots que ens millore, tant als davanters com a l'equip. I crec que va ser diferencial.
Doncs tant de bo que ho sigui en aquesta segona volta per vosaltres, per la SD Ibiza, a l'hora d'aconseguir l'objectiu de la permanència a la categoria. Raül Casany, com sempre, un autèntic plaer que ens atenguis uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnissos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, últims 9 minuts de programa. El d'avui l'hem començat parlant de Mercato. Doncs això, ara tornem a parlar de Mercato, en aquest cas del filial del Centre d'Esports Sabadell, que sembla que ja té la feina feta. Manu Palacios, què tal, com estàs?
Hola, Pau.
Ahir es va anunciar l'últim reforç de l'equip de Conrad García, podríem dir que amb un toc exòtic, perquè arriba de Croàcia.
Sí, Pau, com bé dius, es tracta d'Stip Subanovic, defensa de només 20 anys que s'ha format futbolísticament al Hajduk Split, un central que destaca especialment per la seva alçada, 1,95 metres. I recordem que és la cinquena incorporació que fa el Sabadell B abans que es tanqui al mercat, després del porter Oriol Cuirans, el també central Sergi Vives, el lateral Eric Vega i el migcampista Pol García. Per contra, a les últimes setmanes han deixat l'equip Iván Bustamante, Hugo García Yáñez, Marco Martínez i Alejandro Suárez.
I tot plegat a les portes d'una nova jornada de Lliga, a Tercera Federació, la vintena en què el filial Arlequinat rep a Olímpia un equip de play-off, ara mateix com és el Peralada.
Correcte, Pau. Un duel de vital importància perquè s'està resistint la primera victòria en aquest 2025. De moment, dos empats i la derrota de la setmana passada a Mollerussa. Tot i això, recordem que el Sabadell B continua fora del descens, empatat a punts amb el Prat, el primer que baixaria a la Lliga Elite. Conrad García, l'entrenador del filial, confia en el treball ben fet de l'equip i en donar la volta a la situació.
Jo crec que l'equip està fent coses molt bé. Crec que en pilota troba les situacions de superioritat, genera situacions de perill, genera situacions de possibilitat alta de gol, però no estem aconseguint doncs estar fins en aquesta situació, no? El futbol al final són aquestes dinàmiques i és molt emocional i quan no t'entren, no t'entren.
Davant hi haurà un Peralada que, com dèiem, és cinquè i porta 7 jornades consecutives sense conèixer la derrota. García el considera un molt bon equip, però no té dubtes de l'ofici dels seus jugadors i considera que han de continuar treballant com fins al moment.
Seguir intentant-ho, que aquell dia el factor competitiu, com a mínim, en contra, doncs si el Peralada ens vol fer un gol, que hagi de fer-ho molt i molt bé, i nosaltres seguir treballant de la mateixa forma perquè es doni el resultat. L'equip fa coses molt bé, per tant les hem de seguir fent bé.
A la mateixa hora que el primer equip, diumenge a les 12, estarem molt pendents d'aquest Sabadell B Peralada que es disputa a Olímpia.
I serà, per cert, l'últim servei a Ràdio Sabadell del Manu Palacios, que acaba la seva beca aquí amb nosaltres. I Manu, parlo en nom de tot l'equip, ha estat un autèntic plaer tenir-te entre nosaltres aquests mesos. La teva entrega, el teu sacrifici i la teva actitud realment... Chapo, molt remarcables i estem molt contents del teu pas per aquí per Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per com m'heu fet estar aquí a la ràdio, a Ràdio Sabadell, i tot el que he pogut après amb vosaltres. Moltíssimes gràcies i sempre estaré agraït a Ràdio Sabadell i a tot l'equip que formeu.
Gràcies, Manu, casa teva això, que vagi molt bé.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, 6 minuts per arribar a les 2. En waterpolo, l'Astral Punt Natació Sabadell s'ha assegurat virtualment la primera posició de la fase regular de la Lliga Iberdrola femenina. Tot plegat després de viure ahir a la nit a Canllong contra el Sant Andreu. Un partit apassionant, digne d'una final de play-off.
Un partit de nivell, no? Al final crec que són dos equips que si no la liem molt potser arribem a la Final Four. Ja vam arribar els dos equips a la Final Four i al final això és... Pues el millor waterpolo europeu jugat aquí a casa nostra, no? Molt contentes amb el treball d'avui del nostre equip, amb la baixa de la Maica i la Judit. Bueno, ens hem de multiplicar a l'aigua, molt compromís defensiu, guardant molt a la Paula cada vegada que fèiem un gol allà al camp bilateral. O sigui, estem fent aquí un màster de gestió de minutatge, de rotació de l'equip.
Van patir les de David Palma, qui escoltàvem ara, que a l'inici de l'últim quart perdien per 3 de diferència, 6-9, però la neerlandesa Simone van de Kratz es va posar l'equip a l'esquena i amb 5 dianes va signar una espectacular remuntada fins a l'11-10. Tot i això, encara quedaven 6 segons a l'electrònic i Paula Crespí, amb un xut gairebé a la desesperada, va enviar el partit als penals. Des dels 5 metres, les andreuenques van errar 2 llançaments, o millor dit, Laura Arts va aturar l'últim, i Sofia Giustini es va encarregar de segellar aquest triomf per 15-14, una victòria que, com recorda la mateixa Van de Kratz, és molt important per tenir el factor piscina en una hipotètica final del play-off.
Nostre primer dos quartos estava molt difícil, mucho contraataques, però al final tenemos nuestro punto, eso es el más importante para nosotros. Es muy importante porque cuando tenemos 3 partidos a nuestros finales, queremos ganar en esta piscina y también queremos jugar en esta piscina.
Doncs ara mateix el club té 4 punts de marge respecte al Sant Andreu, al capdavant de la taula, una distància que hauria de ser insalvable d'aquí al final. Demà tot això torna a jugar a l'Astral Pool, ho fa a 2:15 a la piscina del Mediterrani de l'exportera del club, Laura Ester, un medi que és quart classificat, tot i que lluny dels 3 primers. No oblidem també, ahir ens ho explicava l'Oriol Ferran, que el Keio masculí ho fa una horeta més tard, a 2:15, a la piscina del Mataró, després del gran triomf per 6-18 de dimecres a domicili davant el CNB. I en handbol, l'Oar Gràcia masculí afronta un tram decisiu a la Primera Nacional. Situats a 6 punts de les fases d'ascens, els de Pere Iats es juguen les seves opcions de seguir vius en aquesta lluita en els partits de les pròximes setmanes davant rivals de la zona mitjana-alta de la taula, començant pel de demà, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, a la pista del Sant Joan d'Espí. Dani Pairó és jugador dels verd i blancs.
Sant Joan d'Espí és una pista que anys anteriors allà sempre han de costat. vull dir, no, és veritat que era un equip que també l'any passat o fa dos anys tenia més pretensions d'estar a la part alta, però sí, sí, és un equip que no serà gens fàcil anar a la seva pista i guanyar-lo.
Ara el Sant Joan d'Espí és setè, amb 3 punts menys que l'Oar i ja força distanciat dels 2 primers llocs, però com diu Pairó, és un rival que se li ha ennuegat bastant als graciencs en els últims anys, quan el partit s'ha disputat al poliesportiu Salvador Gimeno, on ha caigut derrotat en les dues últimes visites. Després d'aquest partit, el Gràcia rebrà la Roca, tindrà una treva amb la visita al Palau Tordera i tancarà aquest petit turmalet davant el Sarrià. També es posa interessant a tot això el calendari del femení de l'Oar. A Plata, les de Carol Carmona es desplacen aquest cap de setmana a Terres Valencianes per visitar l'Evan. La central Clàudia Marrugat fa èmfasi en el pla de viatge que hauran de fer.
Doncs al final, una mica com tots, però se li suma que és un viatge, que haurem de sortir dissabte, fer nit, i això al final ja canvia una mica les condicions, perquè elles també juguen amb aquest horari de diumenge al matí, i veurem. En principi anirem amb tot, però sí que això sempre és una mica... Bueno, és diferent.
Visita, a més, que es preveu complicada per l'Oar Gràcia. L'equip granota només ha perdut un partit a la seva pista i diumenge celebrarà la presentació dels equips del club abans de l'enfrontament contra les gracienques. I, per tant, es preveu un ambient dels grans a les graderies. L'Oar és líder, però, recordem, només té un punt d'avantatge sobre el segon, el Lleida. Recordem, això sí, que el coixí de l'Oar respecte al primer equip que no faria les fases és ja de 7 punts. El duel al poliesportiu Marni arrenca encara diumenge a 1:45 del migdia. I un parell de punts molt ràpids a la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala i van quedar eliminats a la tercera ronda els dos equips sabadellencs. Ho va fer el Canllong, que va perdre 2-4 contra el Sant Quirze, líder de tercera. També va perdre el Marina Pou als penals davant la Unión, 3-3 al final del temps reglamentari. Diumenge a les 5 jugar el Safa Anosta davant la Prospe, i també atents demà, que se celebra el Campionat de Catalunya Absolut Short Track a la pista coberta Carme Valero, en directe a la xarxa, i amb dos representants de la JAS, Roger Martínez dels 60 Tanques i Fatu Dialó al Salt d'Alçada. Nosaltres ho deixem aquí, us enviem una salutació del Marc Cortina a les vies de so, ara el Notícies Migdia amb la Núria Garcia. Els del Sabadell en joc, ens hi tornarem a posar diumenge a 11:45 del matí amb aquest SD Ibiza, Centre d'Esport Sabadell en directe, al Sergi Garcés des del Sánchez Ibi Bancos en el seu partit número 901. Res més, bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.